El Mirall, COPE Catalunya.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Les delegacions de Pastoral Obrera de Catalunya, amb els moviments obrers i també les religioses en barris, així com també altres col·lectius del món del treball, han publicat com cada any el manifest amb motiu del 1 de maig. L'Església es posiciona clarament, com sempre fa, a favor dels més febles, i el que reclama és el dret al treball decent, ja que, com sabeu, treballar, segons en quines condicions precàries, no és garantia de sortir dels nivells que estan per a molta gent per sota del llindar de la pobresa. Precisament avui, la delegació diocesana de Pastoral Obrera de Barcelona celebra el 1 de maig amb una activitat a les 7 d'aquesta tarda als locals parroquials de Santa Maria de Cornellà de Llobregat. Amb el títol Dret al treball però decent, l'acte central consistirà en una xerrada sobre el passat, el present i el futur del treball decent, amb la intervenció de Toni Mora, responsable de Comissions Obreres del Baix Llobregat, i Eduardo Rojo, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social en la Universitat Autònoma de Barcelona, així com patró de la Fundació Utopia, Joan García Nieto. Per acabar, hi haurà una pregària i després la lectura d'aquest comunicat del 1 de maig, que us recomanem llegir. És la manera de fer església acostant-nos, com dèiem, al món del treball. Amb el desig que tingueu un bon dia de Sant Josep Obrer del 1 de maig, comencem avui el Mirall de l'Església, un programa en què parlarem també de l'any de la misericòrdia amb el testimoni d'un dels nomenats missioners de la misericòrdia recentment a Barcelona, el sacerdot Xavier Morlans, i també parlarem de família, perquè la plataforma Catalunya per la Família que dirigeix Daniel Arasa prepara ja el lliurament dels Premis Cinematogràfics Família Ones d'Or per al dia 8 de maig al Caixa Fòrum de Barcelona. Això i més és el que us proposem juntament amb la celebració de la Pasqua del Malalt aquest diumenge amb el testimoni de la delegada diocesana de Pastoral de la Salut de Barcelona, Maria José Martínez. Us acompanyarem fins a les 2, el Jorge Martínez a les vies de sol, a Montse Roset a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. I obrim la nostra taula saludant primer de tot Daniel Arasa, després ens acompanyarà també Xavier Morlans, però de moment saludem el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, senyor Daniel Arasa, col·laborador també d'aquesta casa i d'altres mitjans de comunicació, experiodista d'Europa Press, entre moltes altres coses. Daniel Arasa, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Com està?
Molt bé, molt content d'estar aquí i de poder dirigir-me als oients de la COPE en relació amb aquest tema, no?
Sí, un tema, el de la família, que sempre l'ha preocupat a vostè, com a moltes persones de casa nostra, de l'àmbit de l'Església i de la societat en general. Primer de tot, què és el que es farà el dia 8 de maig al Caixa Fòrum de Barcelona?
Sí, donarem els 20è Premis Cinematogràfics Família, el que en diem les Ones d'Or, perquè són una ona que es converteix en una família quan es trenca, no? Què volem significar amb això? Que a través del cinema i els mitjans de cinema es poden donar valors, i molt especialment, en aquest cas, valors familiars. Pensem que és una aportació interessant, però a més serà un acte molt lúdic. Invito a tothom perquè hi haurà música de cinema, projeccions, pensem que els agradarà venir, i per tant, a tots aquells que escolten, veniu i veniu en família. Això és el dia 8, diumenge, a les 6 de la tarda. Per tant, és una hora que pot ser molt bona també per les famílies.
El dia 8 de maig, per tant, aquest diumenge no l'altre, hi ha temps per acabar-ho d'organitzar en família al Caixa Fòrum, que és a l'Avinguda Ferrer i Guàrdia número 68, a prop de les Fonts de Montjuïc, i allà doncs es farà aquesta gala a les 6 de la tarda. És necessari avisar, convenient?
No cal, home, si un avisa, doncs molt bé, però no és imprescindible, sinó que poden presentar-se com vulguin. Lògicament, l'única limitació és l'aforament del local, però és un local gran, entenem que es pot invitar molta gent. Com és lògic, mai podem saber el número total de persones que vindran, però la veritat és que creiem que podran entrar tothom, no?
Bé, una de les pel·lícules que pujaran a l'escenari per recollir-li el premi és aquesta molt coneguda aquests últims mesos, Francisco el Padre Jorge, sobre la vida del papa Francesc.
Sí, efectivament, la vida del papa Francesc abans de ser papa. O sigui, és una mica la trajectòria fins que és papa, seguint un llibre que es va escriure sobre això. I jo diria que, precisament quan la vaig veure, un em va dir, com en Peyo Sánchez, que alguns coneixeran, va dir, aquesta pel·lícula podria ser premiada. I jo vaig dir, home, no, però no perquè no fos bona pel·lícula, sinó pensant en que, dic, nosaltres no fem cine religiós en sentit estricte, sinó cine de família. Però després, el jurat, i sense que ho proposes jo, una altra persona, precisament, i precisament no molt practicant, va dir, escolta, aquesta pel·lícula, analitzant, dius, home, esclar, és la vida del papa, però els temes de família, davant d'una vocació d'un fill, la participació dels avis, els problemes de la mare, temes d'avortament que surten d'una forma molt clara, és a dir, temes molt directament familiars que dius, carai, i tant, que estan molt ben tractats, o tot cas exposats molt bé en la pel·lícula. Per tant, mereixia ser guardonada, i efectivament el jurat va decidir guardonar-la.
A més, narra, entre altres coses, com va viure Francesc en família la seva vocació, no?
Efectivament.
Jorge Mario Bergoglio.
Que va ser, doncs, que la seva mare, per exemple, va ser molt hostil, mentre que, precisament, l'àvia va anar en favor i tal. Però, en tot cas, això com es va viure, allò, el primer enamorament, o els primers enamoraments que també va tenir, etcètera. O sigui, que són una cosa molt lligada a la família.
Molt bé. Què destacaria de les altres pel·lícules? Hi ha La família Bélier.
Sí. La família Bélier és una pel·lícula que va, és de sordmuts. Una família de sordmuts que només una persona, una noia, no ho és. Els altres, tots són sordmuts. Farem un homenatge als sords. Per un motiu. Perquè aquesta pel·lícula evidencia una cosa. Que aquestes persones poden aixecar-se, poden tractar de viure amb normalitat en una societat en què, en principi, són disminuïts. I, per tant, aquesta pel·lícula ho posa això en evidència. Tant és un aspecte social que nosaltres ho lliguem en què precisament vindran les organitzacions de sords de Catalunya, representants, per rebre-ho, aquest premi, no? I després una pel·lícula ja molt pensada amb els, més aviat amb els nens, els petits, que és Atrapa la bandera. És una pel·lícula d'animació. Per altra banda, donem un premi a una personalitat del cinema, Ermanno Olmi. Ermanno Olmi és un dels grans cineastes italians, que en fi, ha fet moltíssimes pel·lícules, que ara no cal parlar-ne, però aquest home, en parlant des de l'Institut Italià, i farem aquest homenatge, i farem un homenatge al cinema italià, que estic segur que molta gent recordarà aquestes pel·lícules que han anat veient al llarg dels anys. I nosaltres al mateix temps farem un record dels 20 anys que han sigut aquests premis, recordant també persones que jo crec que, en veure's a la pantalla, molta gent dirà, cara, quina alegria tornar a parlar amb aquest que fa uns quants anys que va morir, per exemple, però que va ser guardonat.
Les organitzacions de defensa de la família, que coordina des de fa anys Daniel Arasa, ara sota el nom de Plataforma per la Família Catalunya ONU, tenen com un dels referents, i per això es fan aquests premis, CinemaNet, no? Que és l'organitzador.
L'entitat és CinemaNet, probablement. L'entitat que fa això, de la qual jo també estic al front, és CinemaNet. O sigui, el que passa és que CinemaNet també participa de la plataforma, i CinemaNet és una entitat que pensem que està fent moltes coses positives en quant a donar, valoritzar a través del cinema, difundir valors, ensenyar, portar-la al tema en àmbits d'educació, etc. No? Inclús, aprofito, perdó, que m'ha dit això, que tothom qui vulgui pot rebre un butlletí gratuït tots els divendres en informació cinematogràfica, a casa, gratuïtament. Per tant, els que es vulguin poden apuntar-se i ho rebran, i això també els ajudarà molt a seleccionar-se les pel·lícules que vulguin veure, o bé quan volen veure una en família, poden haver-se informat per comentar-la amb els fills, etc. Això serà útil.
La família, per tant, és font de cultura i també de cinema. Avui ens acompanya Daniel Arasa, que organitza com a coordinador de CinemaNet aquests Premis Cinematogràfics Família, 20a edició, diumenge de la setmana vinent, dia 8 a les 6 de la tarda, a l'Auditori del Caixa Fòrum de Barcelona, entrada gratuïta fins a completar l'aforament, i molt especialment tractant-se de diumenge a les 6 de la tarda, recomanable anar en família.
I tant, segur que els nois, els serà molt positiu pels nois.
Doncs que vagi molt bé, suposo que de l'acte doncs, hi haurà algun complement cultural o musical, però és el lliurament dels premis, i m'imagino que si no els màxims responsables de les pel·lícules o el mateix actor guardonat...
Alguns sí, alguns. O sigui, no tots, però per exemple el director de la pel·lícula de Francisco, aquest vindrà,
molt
per
bé.
Exemple. Algun altre també, el Hermano Olmi no, que si talia és un home molt gran, no pot venir, no? Però tindrem, per exemple, els Atlantic Clovers, toquen música de celta al cinema, no? O tindrem una Carmina Bofarull que cantarà una cançó, una altra que farà un altre espectacle, o sigui que penso que s'ho passaran bé, vaja.
Que vagi molt bé aquest acte el dia 8 de maig. Hem comunicat breument avui també, tenint en compte que aquest diumenge se celebra la festa de la Pasqua del Malalt, que és un dia també molt adequat per viure en família. Hem connectat amb la delegada diocesana de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona, María José Martínez. Senyora María José Martínez, bona tarda, benvinguda al Mirall de l'Església.
Hola, bona tarda, Ignacio. Bona tarda.
Felicitats per la Pasqua del Malalt aquest diumenge, 6è de Pasqua, com és habitual els últims anys dins la campanya del Malalt. Què celebra l'Església a grans trets aquest dia?
Pues celebrem el poder acompanyar. Es feia abans, com ja se sap, des de l'11 de febrer, dia de la Verge de Lourdes, però se va passar aquest 6è diumenge de Pasqua per tal de que a l'àmbit de les parròquies, tot el que són malalts al domicili, als hospitals concretament, lo celebrem amb molt recolzament per part dels professionals i col·labora la gent de l'hospital, i especialment estem a prop del malalt, amb la família, i com cosa notòria es fa la unció del sacrament de vida, la unció dels malalts, i la veritat és que s'ha consolidat com un apropament al malalt amb molta fe, lògicament. Uh-huh. I n'hi ha gent que no la té, però veu aquesta situació i dice, ¿puedo hacerlo? Eso fue ayer en el hospital de Vall d'Hebron, que lo estamos montando para mañana sábado. Uh-huh. Y muy bien.
Per tant, demà dissabte hi haurà aquesta activitat amb la possibilitat de rebre el sacrament de la unció dels malalts.
Sí, en totes les parròquies. Uh-huh. Nosaltres en concret lo celebrem amb el recolzament de Francesc Gimeno, que és l'arxiprès de Gràcia. Lo fem a la parròquia del Jesupets a les 12. Uh-huh. I allà ens trobem pues, residències, persones que venen del seu domicili com un feligrés més. I, per exemple, l'any passat que vam estar a la Sagrada Família, pues, vam portar de residències, hi anem en cadira de rodes, i vam tindre recolzament d'amics de la gent gran i grupets de persones.
Per tant, la celebració de la Pasqua del Malalt amb l'unció dels malalts i suposo que també l'Eucaristia, lògicament.
Lògicament, en l'Eucaristia, després de l'unció dels malalts, sí.
Demà dissabte a les 12 del migdia, al Josepets de Gràcia, a la plaça Les Ceps de Barcelona.
Aquesta és la festa oficial
de la delegació.
De la delegació. Però, diguem, per exemple, el dissabte fem a la Vall d'Hebron també a les 5:30, pues la Pasqua del Malalt s'ha informat a tots els 3 hospitals i esperem tindre volum de personal perquè està també la coral de la Vall d'Hebron, la coral que canta, que fa... Bueno, molt bé.
Molt bé.
Amb molta alegria.
Molta alegria.
En l'any de la Misericòrdia aprofitem per a les obres de la Misericòrdia un poc remarcar-les, no? El visitar a los enfermos, el dar de comer al hambriento.
Efectivament.
Con el panorama que tenim, pues...
I tant que
sí. Molt treball.
La malaltia és una realitat sempre present entre nosaltres, a les famílies, a les comunitats cristianes. També és una realitat que pot anar més, sobretot en l'àmbit de la gent gran, amb l'augment de l'esperança de vida. Hi ha més persones de 85-90 anys que tenen malalties, que tenen problemàtiques.
I a les residències tenim, ahir vaig anar a una residència jo, una persona de 102 anys que està molt millor que algunes persones que anem per al carrer.
Ja
la veritat
això.
És que nosaltres abordem tot, Els nanos que estan a l'hospital infantil pues, també estan amb ells. La malaltia és un element més de la vida i llavors hi ha que donar-li la mà i treballar amb ella, ja està.
Pasqua del Malalt aquest diumenge amb el lema Confiar en Jesús Misericordiós com Maria. Recordem a Barcelona demà a les 12 del migdia, el Josepets de Gràcia, celebració oficial especial, però a totes les parròquies es viurà la Pasqua del Malalt, en moltes hi haurà el sagrament de la unció dels malalts, però en tot cas, invitats tots a pregar pels malalts i també visitar-los, cuidar-los en allò que puguem o ajudar-los.
Aprofito, sí, per animar la gent. Les comissions de parròquies als distintes arxiprestats estan funcionant bé, però ens falta gent jove. Una trucada a la gent jove que s'animen, i més els que estan estudiant Ciències de la Salut, que a vegades les costa la dedicació als altres un temps.
Gràcies, Maria José Martínez, delegada de Pastoral de la Salut. Salutacions, felicitats per la feina que fan tots els agents de Pastoral de la Salut i fins una altra. Bona Pasqua del Malalt.
Gràcies, Ignasi, gràcies a tots.
Bé, per acabar, senyor Daniel Arasa, de vegades quan parlem de família i de la necessitat de preservar aquesta institució bàsica, pensem poc en la gent gran i els malalts, que són molt importants en la defensa de la família.
Efectivament, aquest aspecte a vegades l'oblidem, no? Inclús ens podem centrar molt, pensant sobretot en els nens i tal, i no pensem la gent gran. Efectivament, gent gran són família i a més tenint en compte un aspecte que és que cada vegada hi ha més gent gran i, per tant, el pes de la gent a la societat és més gran i també, inclús econòmicament, mantenir la gent gran és un dels grans problemes futurs d'aquesta nostra societat.
Moltes gràcies, senyor Daniel Arasa. Ja el deixem, que vagi molt bé la preparació dels Premis Cinematogràfics Família 20a edició organitzats per Cinemanet i també per la Plataforma per la Família Catalunya ONU. El dia 8 de maig, recordem-ho, a les 6 de la tarda al Caixa Fòrum de Barcelona. Fins una altra i bona feina a favor de la família, senyor Arasa.
Moltes gràcies.
Segurament recordareu que el Papa va anomenar i va enviar, coincidint amb el dimecres de cendra d'aquest any, els missioners de la misericòrdia. Avui volem conèixer el testimoni d'un dels que han estat nomenats després, més recentment. És el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Xavier Morlans, que juntament amb el jesuïta Josep Maria Rambla, amb el salesià Francesc Riu, que per cert ens acompanyava l'altre dia, i també amb el dominic Juan José Gallego, ha estat designat pel Sant Pare per aquesta missió. Doctor Xavier Morlans, bona tarda, benvingut al Mirall de l'Església.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència. Com definiria vostè el que és un missioner de la misericòrdia?
Bé, jo diria d'entrada que és com això de català de l'any, que quan es nomena un català de l'any, en el fons és una manera de dir que tots hauríem de ser catalans de l'any. Per tant, entenc que hi ha un element estimulant de dir tot cristià ha de ser un missioner de la misericòrdia allà on està. Llavors, alguns se'ns posa el cartellet per recordar que tots ho hem de ser. Per altra banda, ho hem de ser tota la vida. De fet, la misericòrdia és la gran crida que ens fa el Papa Francesc en el seu gran document programàtic Evangelii Gaudium, l'alegria de l'Evangeli. Ara sí que és veritat, i això com informació, és bo que la gent ho sàpiga, algú dels oients potser s'estranyarà, espero que no s'escandalitzi ningú, totes les religions tenen els seus sistemes, la seva regulació interna, ho té el budisme, ho té l'islam, ho té el judaïsme, el catolicisme té una regulació interna que és que hi ha un tipus de faltes molt greus, que en principi doncs només les pot perdonar el Papa o Roma, no? Per exemple, si un sacerdot trenca el secret de confessió, això és una cosa gravíssima, pot haver el cas d'un sacerdot que per motius ho ha fet, doncs aquest pecat durant aquest any, aquestes 5 persones el podem perdonar. O bé, si algun sacerdot en un mal moment ha comès, diguéssim, ha tingut una relació sexual inapropiada amb una persona i després aquesta persona s'ha anat a confessar amb ell, i el perdona, també, diguéssim, dintre de... té una certa coherència interna, doncs que això és una falta greu, no? Com també si algú ha obert un sagrari i ha agafat el pa eucarístic, que per nosaltres és el cos del Senyor, i l'ha profanat o ha realitzat misses negres amb allò, coses d'aquestes són molt extraordinàries, esclar, són faltes greus, i és veritat que el Papa ha anomenat doncs 3, 4, 5 preveres a cada diòcesi del món perquè durant aquest any les persones que puguin estar haver comès una d'aquestes faltes puguin rebre el perdó de Déu.
I la tasca durant aquest any jubilar dels missioners de la misericòrdia, a banda de realitzar les missions i el ministeri corresponent de sempre, és estimular una mica més potser el sacrament de la reconciliació amb aquest objectiu?
Hi ha un doble objectiu, és important de cara als que ja són creients doncs estimular aquesta realitat bonica dels sacraments que Déu ens vol tocar personalment i podem sentir una mà que es posa sobre el nostre cap i una veu que ens diu jo t'absol de tots els teus pecats, això és molt fort per qui pugui creure-ho, però també hi ha una dimensió més enllà de l'excel·lència del sacrament, que és fer arribar la misericòrdia de Déu, com el Papa Francesc no deixa de convidar-nos, aquelles persones que doncs, no trepitgen el temple i no s'acosten. En aquest sentit, tots cinc, com molts companys, com cada company sacerdot nostre, està treballant per fer arribar aquest anunci a través de la xarxa. En el meu cas concret, amb mossèn Pello Sánchez i amb el músic Toni Olaf Sabater, ja fa un any que tenim un espectacle que es titula precisament Misericòrdia, el secret dels 10 manaments. És un espectacle que combina d'una manera molt atractiva seqüències de cine actual amb música en viu i amb aquesta paraula que anima a retrobar la misericòrdia de Déu. També properament espero poder publicar El tapís de la misericòrdia. Serà un guió, un llibret perquè molts laics puguin fer el que des de l'any 2000 hem anat desplegant, que és una manera visual de presentar la misericòrdia de Déu, que és la història de la salvació, a través d'anar construint un tapís amb un llençol de 2 metres per 2, en el qual el pecat humà es representa amb uns cordons negres, i és molt important com aquests cordons formen la creu, i després com Crist ressuscitat ens dona l'Esperit Sant, que són unes tires de color vermell. És una cosa molt, molt visual, una presentació visual del cristianisme en clau d'això que en diem primer anunci, que en 50-60 minuts una persona fins i tot allunyada pugui rebre una primera impressió creïble, intel·ligent, del que ofereix el cristianisme, que és la misericòrdia de Déu manifestada en Jesús.
Potser amb alguna d'aquestes activitats durant aquest any es pot estimular més dins l'any de la misericòrdia la celebració del sacrament.
Aprofito l'ona radiofònica per oferir-la, sobretot l'estem oferint aquest espectacle de misericòrdia, el secret dels 10 manaments, a escoles cristianes, congregacions religioses que vulguin oferir-ho a mestres de les escoles cristianes a horari adequat, com pot ser de 3 a 2 quarts de 5, que són l'hora que fan les sessions de formació programades, i també doncs, a altres llocs. Aquest espectacle han de ser 200 o 300 persones per fer-ho, i el tapís de la misericòrdia és a partir de grups de 20, 12, 20, fins a 50 persones.
Mossèn Xavier Morlans, felicitats per aquest encàrrec del Papa, que ja en el seu moment, el Papa anterior em sembla que va ser, el va incloure en el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització com a membre consultor, continua sent-ho, oi?
Sí, i de fet l'any de la Misericòrdia ha estat confiat a aquest departament, a aquest Pontifici Consell de la Nova Evangelització, presidit per Monsenyor Rino Fisichella, se li ha encomanat la tasca d'aquest departament, i és a través de la mediació d'aquest departament que ens ha arribat el nomenament del Papa. Sí.
Doncs recordem que l'Arcidiòcesi de Barcelona, a banda de mossèn Salvador Pieninot, que ja havia estat nomenat inicialment, Xavier Morlans, Juan José Gallego, Francesc Riu i Josep Maria Rambla són els nous missioners de la Misericòrdia. Per tant, són 5 a l'Arcidiòcesi de Barcelona.
Correcte.
Que vagi molt bé aquesta tasca, el doctor Xavier Morlans. Gràcies per haver-nos acompanyat i endavant. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara us invitem a escoltar la cançó Resucitó, de la cantant texana Nidia Quintanilla. Resumim algunes notícies de la setmana. L'Assemblea General Ordinària de Càritas Catalunya es va celebrar dilluns a la seu de la Tarraconense a Barcelona amb l'assistència de les Càritas diocesanes de Catalunya. Van assistir-hi en representació del Bisbat d'Urgell, el director de Càritas Urgell, Josep Casanova, i també el delegat episcopal Jaume Mayoral, també, lògicament, la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Bourbonès, i el secretari general, Josep Civit, amb representació, com dèiem, de les Càritas de Catalunya. Al final de l'assemblea es va fer un homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe emèrit de Barcelona i fins fa pocs mesos responsable de Càritas a la Tarraconense. Ha estat el bisbe responsable, però després de ser emèrit ha estat substituït precisament per encàrrec dels mateixos bisbes de Catalunya pel seu successor a Barcelona, Joan Josep Omella, que va assistir per primera vegada a l'assemblea de Càritas Catalunya i va saludar tots els directors i delegats assistents. També us expliquem que diumenge passat la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Terrassa va celebrar el dia de la parròquia en la proximitat de la seva festa titular, que ha estat aquest 27 d'abril, abans d'ahir, dimecres. I hem viscut una setmana lògicament marcada per la celebració dels patrons de Catalunya, Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat. Dissabte passat, a la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va presidir la missa amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i altres autoritats civils i eclesiàstiques. L'homilia va anar a càrrec de l'arquebisbe emèrit, el cardenal Lluís Martínez Sistac, que va destacar la vocació de Catalunya com a poble unit des de la seva diversitat en la devoció a Sant Jordi i també a la Mare de Déu de Montserrat. I acabem dient que dimarts a la nit, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, va presidir la vetlla de Santa Maria, va recordar la figura de Sant Ignasi de Loyola, ara que s'ha iniciat el camí ignasià de Manresa a Loyola i a la inversa, i també la figura de Josep Torres i Bages en el centenari de la seva mort. Dimecres, la festa de la Mare de Déu de Montserrat, va presidir la missa conventual l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Amb aquests apunts ens acomiadem. El Mirall torna a Cope Barcelona, el 783 de l'Ona Mitja, divendres vinent. Que vagi bé, bona setmana.